L'esport al punt. Samuel Eto'o ha rebut aquest migdia l'alta mèdica. El davanter camerunès es va lesionar greument a la cama dreta durant la disputa del trofeu Joan Gamper. Ara podrà tornar a jugar amb el Barça, però en un mes hauria d'anar a jugar la Copa d'Àfrica. Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda.
Eto'o pot reaparèixer aquest diumenge, Barça Deportivo, però per jugar 90 minuts...
La previsió és que si juga aquest diumenge contra el Depor ho faci només durant uns minuts a la segona meitat. Eto'o es veu preparat per jugar tot el partit, però Rijkaard, l'entrenador, prefereix anar amb calma. Una bona oportunitat perquè el camerunès sumi més minuts i fins i tot sigui titular per primera vegada després de la lesió. Serà dimecres que ve a la Lliga de Campions contra l'Stuttgart, un partit al Camp Nou on cap dels dos equips es jugarà res. Aquest matí el camerunès s'ha reunit amb el doctor Ricard Pruna, el doctor del primer equip, i el doctor Ramon Cugat, que el va operar fa 3 mesos. Han comprovat que la lesió està totalment superada. Eto'o ja fa més d'una setmana que s'entrena amb el grup i li han donat l'alta mèdica. El termini de baixa previst s'ha complert. Eto'o s'ha estat 3 mesos i 6 dies de baixa. Es va lesionar el 28 d'agost, la lesió que el va obligar a passar pel quiròfan, un trencament parcial gairebé total del tendó del recte anterior de la cama dreta. Abans de la lesió només havia pogut jugar un partit oficial amb el Barça, al camp del Racing de Santander, la primera jornada. Ara Rijkaard podrà comptar amb el seu golejador en els últims 4 partits abans de Nadal, contra el Deportivo aquest diumenge, contra l'Stuttgart, i 2 compromisos complicats per als blaugranà, al camp del València i al Camp Nou contra el Madrid. El mes de gener Eto'o tampoc podrà jugar gaire partits amb el Barça perquè ha de marxar a la Copa Àfrica amb el Camerun. La competició comença el 20 de gener a Ghana. Eto'o haurà de marxar uns dies abans, com a molt podria jugar fins al 13 de gener al Camp Nou contra el Murcia.
Alta mèdica per Samuel Eto'o, per Deco, Xavi, encara no.
Encara no, però s'espera per aquests pròxims dies. Si no és aquesta setmana, serà la setmana que ve.
Aquest mes, com acaba de dir Xavi Campos, partit entre el Barça i el Madrid. Doncs bé, segur que heu sentit a parlar del llit i de l'habitació on dorm des de fa un temps el capità de l'equip blanc, Raúl. Ha estat un dels temes més polèmics a Madrid. Raúl dorm en una habitació hiperbàrica que dona unes prestacions al cos com si aquest estés a més de 2.000 metres d'altitud. Doncs bé, avui Raúl ha parlat d'aquesta situació que d'altra banda és habitual des de fa temps en altres esportistes de primer nivell. Madrid, Toni Regal, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Què ha dit Raúl d'aquest llit o d'aquesta habitació, entre cometes, tan especial?
Sorpresa amb ironia. Aprofitant que amb 8 gols a la Lliga comparteix el lideratge de màxim golejador amb Messi i Luis Fabiano, Raúl s'ha reivindicat en una compareixença conjunta amb un dels mites del madridisme, Francisco Gento. Raúl ha respost amb ironia quan se li ha preguntat sobre la relació dels seus mètodes de preparació, entre els quals hi ha l'habitació hiperbàrica i la crioteràpia, amb la seva efectivitat durant l'actual Lliga.
Me hace mucha gracia, ¿no? Porque todas las cosas que están saliendo ahora son cosas que llevo haciendo mucho tiempo, muchos años. Entonces parece que ahora es que lo he empezado a hacer hace una semana, hace dos meses. Creo que un profesional y estando en este club, con la institución en la que es, lo que se me tiene que exigir es el entrenamiento, el dar el máximo rendimiento, el cuidarme lo máximo posible y el estar lo mejor preparado, ¿no? Entonces, mientras que tenga contrato con el Real Madrid, intentaré estar siempre al máximo y, bueno, me meteré en agua fría, en agua caliente, en lo que haga falta.
Raúl ha afegit que la seva efectivitat aquesta temporada versus ter a la banqueta té més a veure amb la seva posició sobre el terreny de joc, situat com a segon davanter, a diferència de la temporada passada, amb Fabio Capello a la banqueta, on jugava preferentment al centre del camp.
Gràcies, Toni Rigal. Mig minut i seran 3:45 de la tarda. Deixem les habitacions especials i parlem de la Lliga de Campions. La participació del Milan al Mundialet de Clubs ha provocat que avui s'hagi d'avançar i de disputar l'última jornada del seu grup a la màxima competició de clubs a nivell continental. Carles Pasqual, bona tarda.
Bona tarda.
El Celtic i el Shakhtar es juguen una plaça als vuitens de final, el Benfica de Camacho la classificació per a la UEFA i el Milan la primera plaça del grup. El que acabi segon, recordem-ho, serà un possible rival del Barça.
I tot fa pensar que en aquest partit entre el Milan i el Celtic l'empat seria el resultat més idoni perquè els escocesos en tenen prou amb un punt per passar ronda i els italians en tenen prou amb aquest punt per acabar primers de grup. Tot i això, el defensa italià, Daniele Bonera, el central, descarta un pacte per assegurar aquest empat.
Creo que es una partida Crec que serà un partit obert on es pot donar qualsevol resultat, perquè penso que ells sortiran a jugar sense fer cap tipus de càlcul. Nosaltres farem el mateix, perquè el Milan sempre surt al camp a guanyar.
No es descarta que, abans del partit, Kaká ofereixi la pilota d'or als tifosi. Pendents del que pugui passar a Itàlia estaran també a Ucraïna, on el Shakhtar Donetsk rep el Benfica. Els ucraïnesos necessiten guanyar i que el Celtic perdi. Per la seva part, els portuguesos han viatjat sense cap altra opció que la victòria per anar repescats a la Copa de la UEFA i no acomiadar-se tan aviat d'Europa. Sentim el seu tècnic, José Antonio Camacho.
Estamos a trabajar para dar la medida que Benfica tiene que dar. Si estamos a ser primeros, mejor. Si no, seguiremos a trabajar para subir el nivel. Mas ha hecho que Benfica está a hacer grandes encuentros de fútbol y que, bueno, pues está a faltar alguna cosa para poder estar entre los mejores de Europa. Ahora estuvimos en Champions y ahora tenemos que seguir...
Com deies, la resolució d'aquest grup de Champions s'avança per la presència del Milan al Mundial de Clubs la setmana que ve.
Seguim parlant d'alguna manera de futbol internacional. Avui aquest programa s'ha interessat per un jove jugador català, Carles Coto, que disputa la Lliga Belga. I ho hem fet per analitzar des del punt de vista esportiu la greu situació del país, incapaç de formar un govern. El motiu, l'enfrontament entre flamencs i balons. Un enfrontament que també es trasllada als terrenys de joc.
L'empordanès Carles Coto va fitxar pel Royal Mouscron de Bèlgica, procedent del futbol base del Barça. Amb 18 anys acabats de fer, ha jugat 11 partits a la primera divisió de Bèlgica i ha marcat 2 gols. Ell explica quins són els objectius d'haver emigrat.
Formar-te com a jugador i créixer i fer-te una mica amb l'experiència de les grans categories europees, no? Però bueno, crec que les coses estan anant molt bé, la lliga s'ha adaptat molt bé, el joc també, i bueno, estic supercontent que la gent aquí es parli molt de mi i que bueno, i tot això s'agraeix sempre, no?
Coto s'ha trobat a Bèlgica amb un problema que no coneixia, la rivalitat entre els valons o francòfons i els flamencs, que parlen neerlandès. Una rivalitat que impedeix la formació d'un govern i està a punt de trencar el país. El davanter empordanès reconeix que la gent està molt sensibilitzada.
Si vas pel carrer veus tot ple de banderes penjades per als balcons, fent referència perquè ara fa 3 mesos que en aquest país no hi ha govern. I bueno, sí que és una cosa en la qual hi ha molta gent a favor i molta gent en contra, no? Perquè és com, doncs, bueno, aquí els flamencs volen ser una mica independents i no volen, una mica com el tema que passa potser a vegades a Catalunya amb Espanya, no? Però bueno, crec que nosaltres estem una mica apartats, i més jo que la política, o sigui, no... Mai m'hi fico ni m'interessa molt.
La setmana passada, l'àrbitre Baló del partit entre l'equip flamenc de Genk i el Baló de Charleroi va aturar el joc per insults massius contra els balons. L'equip de Carles Coto, el Mouscron, és un dels més destacats entre els balons.
Que nosaltres, quan anem allà, últimament estem sent la sensació de la Lliga i sempre pues, et piten molt, hi ha molta gent als estadis. Sí que si després també et trobes amb un àrbit flamenc, també a vegades pot perjudicar una mica, no? Sempre, a lo millor l'àrbit flamenc, a lo millor va una mica més amb l'equip flamenc que no amb l'equip que és del rest del país, no? Però bueno, crec que això són coses a part, que sempre fem el nostre futbol i juguem com hem de jugar, aquestes coses no ens han d'influir en el nostre joc.
Els equips de Lieja també són francòfons, però entre els flamencs destaquen els de Bruges i els d'Anvers. Enmig de tot estan els de Brussel·les, oficialment bilingües.
Els que busquen pis o casa i els que venen o lloguen es troben els diumenges a La Vanguardia Classificados. Perquè ningú no ha venut tants pisos i cases a Catalunya com La Vanguardia Classificados. La Vanguardia, la millor oferta d'anuncis classificats.
6 mesos? Filla, t'ha costat 6 mesos trobar pis.
Doncs amb el que m'estic estalviant, ha valgut la pena. Aquesta casa està ben orientada i ben distribuïda. I així estic gastant menys en calefacció i aire condicionat. I com que més té energia solar, escalfa l'aigua em surt més barat.
D'acord, si té energia solar...
A FECSA Endesa et donem solucions perquè estalvis energia i ara et proposem l'ús de l'energia solar per preservar el medi ambient. FECSA Endesa, compromís amb la sostenibilitat, compromís amb el servei.
Marc Ingla, nou vicepresident esportiu del Barça. L'home fort del futbol blaugrana. El vigilant del vestidor. Avui, Marc Ingla ho explicarà tot, tot i tot.
Avui, a les 11 de la nit, els millors anys de la nostra vida, amb Bernat Soler.
Marc Ingla, tot, tot i tot.
Ara el que volem és sentir un jugador català que està nominat al World Hockey Men's Player, o sigui, el millor jugador del món d'hoquei. Probablement la distinció individual més important que pot rebre un jugador d'hoquei herba. Gerard Sanz, bona tarda.
Bona tarda.
Edi Tubau, que és a Malàisia disputant el trofeu dels campions, ha estat elegit a més pels mateixos jugadors de les millors seleccions del món.
I com ens ha dit el mateix Tubau, va rebre la notícia amb molta sorpresa. Afirma que no s'ho esperava, però que li fa moltíssima il·lusió ser considerat un dels millors jugadors del món.
Bueno, pues la veritat és que, no sé, la veritat és que no m'ho esperava i ha sigut tot una sorpresa, perquè, bueno, va sortir, em vaig enterar a través de terceres persones que ho havien vist a la pàgina web i tot, i bueno, la veritat és que em va fer molta il·lusió.
El jugador català de l'Egara també s'ha mullat a l'hora de fer els seus pronòstics. Tubau creu que l'holandès Toyn de Noyer i l'australià Jamie Dwyer són els grans favorits per endur-se el premi.
Actualment, i està sempre un grau per sobre, el Toyn de Noyer sempre crec que ho hauria de guanyar, no? Perquè és el millor jugador del món amb diferència. Però bueno, si es veu el 2007, tot i que va guanyar la Copa Europa, doncs no va fer un dels seus millors tornejos i poder jo... amb la llista que està allà, poder votaria el Dwyer.
Tubau també ha parlat de la mala actuació que està fent la selecció espanyola al Champions Trophy que s'està disputant a Malàisia. Afirma que el vestidor està travessant una situació molt dura i que se'ls fa estrany no haver guanyat un partit en tant de temps. A més, creu que les causes dels mals resultats no es deuen al mal joc.
Una mica dur, no? No estem, portem uns anys que no estem acostumats a encadenar tants partits sense guanyar, no? Però bueno, també som conscients que no és que s'estigui fent un mal joc, sinó que bueno, a part de la sort i tot, no acaba d'acompanyar una mica tot, no? Veníem de la Lliga Espanyola sense fer una preparació, sense estar tot l'equip junt, i bueno, això al final amb un torneig amb les millors potències mundials s'acaba notant. Vam arribar molt justos de temps, vam només poder fer un entreno, i bueno, tot això va sumant, i al final, si no tens aquella sort dels tornejos, ho acabes patint.
Tubau afegeix que la selecció només pensa ara en guanyar els partits que queden contra Austràlia demà i també contra Gran Bretanya i Malàisia per tal d'agafar moral i intentar apurar fins l'última possibilitat per passar a la ronda final.
Edi Tubau és un dels molts esportistes que han utilitzat les instal·lacions del CAR de Sant Cugat. Ahir ja us vam explicar que el centre del rendiment compleix 20 anys. Maria Guixà, bona tarda.
Bona tarda.
Unes instal·lacions que veuen com augmenta l'ocupació els anys previs a uns Jocs Olímpics. Ara mateix són molts els esportistes que busquen a Sant Cugat el camí per anar o per triomfar a Pequín.
El centre d'alt rendiment s'ha convertit en un aliat perfecte per preparar la cita olímpica. Federacions, entrenadors i esportistes hi faran estajos aprofitant els avantatges que el centre ofereix. Per exemple, la selecció espanyola de waterpolo, que ja està classificada per Pequín. Sentim el jugador del Barceloneta, Xavi García.
El CAR és el nostre centre. Cada any, abans de l'estiu, ja possiblement anem, no sé si a lo millor al Nadal alguns dies o a Setmana Santa, però bueno... abans de l'europeu i tot, sempre ens centrem al CAR i des d'allà doncs anem fent els viatges o els torneigs o el que sigui i tornem al CAR.
En aquests 20 anys d'història, el centre d'alt rendiment ha estat sinònim d'èxits i medalles. A les seves instal·lacions s'hi han entrenat els millors esportistes del país i de cara a Pequín les previsions també són molt optimistes. Francesc de Puig, director del CAR.
En aquest moment tenim esports que lògicament estan classificats i em sembla que l'altre dia feia un repàs i estàvem per sobre entre 40 i 50 persones de la casa, és a dir, gent que ha fet la preparació a la casa, que estan classificats pels jocs. En principi, bueno, l'esperança és que puguem ser la mateixa gent que vam poder classificar per Atenes, perquè bàsicament els grups de treball els hem mantingut, si fa no fa el mateix, i ens esperaríem això, no?, que es poguéssim moure sobre unes 70 o 80 persones.
Un d'aquests grups de treball dels que ens parla Francesc de Puig és el de taekwondo. L'entrenadora Elena Benítez confia en el preolímpic del gener per classificar 4 dels seus millors taekwondistes.
Son 4 competidores que nosotros creemos que están en el mejor momento, que son los que más opciones van a tener y que son los pesos más asequibles para intentar clasificar.
Uns Jocs Olímpics més, el centre d'alt rendiment continua i continuarà sent parada obligada pels millors esportistes del país.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
5 minuts i seran les 3 de la tarda. Continuem a l'Esport al Punt. Cinquena jornada avui de les lliguetes de grup de la Copa Olemp de bàsquet. Els dos equips catalans juguen a casa i tots dos a partir de 3 quarts de 9. El DKB no hauria de tenir cap problema per sumar una nova victòria davant el Xiao Liao lituà, i l'Akasvallo també és favorit davant l'Asesov romanès.
El DKB Joventut acumula 4 victòries en 4 partits i sembla intractable. El club arrossega un clima d'eufòria que té en alerta l'estaf tècnic, però avui no hauria de tenir problemes per superar el Xolé. El jugador verd i negre Hernández Sonseca no descarta acabar aquesta primera fase sense perdre cap partit.
Espero que en casa, si consigamos todos los partidos, a lo mejor fuera cuando vayamos allí a jugar contra ellos o encara, imagino que será más difícil, pero yo creo que con la dinámica que llevamos nosotros y siempre pensando en nosotros mismos, no en el rival, puede ser posible que lleguemos a esta primera ronda pues siendo invictos.
Per al partit d'avui l'única baixa és la de Dimitri Flis, operat a l'espatlla. En canvi, debutarà a casa Lonnie Baxter. L'equip lituà ha guanyat 2 partits i n'ha perdut 2 més. No hi ha gaire referències, com reconeix el jugador verd i negre Hernández Sonseca.
Són dos equips un poc peligrosos, no? El tema este de la ULEB o de las ligas europeas, que no juega contra ellos, los jugadores no tienen ni idea prácticamente de ellos y te pueden sorprender. Pero bueno, por eso nosotros trabajamos. Yo creo que nuestro fuerte es la defensa y estamos más o menos preparados para todo tipo de jugadores.
Encara més fàcil sembla el rival que ha de tenir aquest vespre a l'Akasvallo a Girona. Es tracta del Ploetzi romanès. Els gironins també són líders de grup amb 3 victòries i una derrota, mentre el seu rival només ha guanyat un partit de 4. Pedro Martínez, el tècnic de l'Akasvallo, recela de la condició de favorits.
Són millor equip de lo que es pot pensar tenint en compte la seva procedència. Ho dic perquè jo l'any passat vaig jugar contra ells i allà a la pista seva van guanyar de 2 punts i a casa van guanyar a la pròrroga. O sigui que, bueno, som superiors, però si enfrontem el partit passant d'ells, la podríem perdre perquè això pot passar. No som tan superiors com per guanyar sense esforçar-nos.
Els 2 partits a 3:15 del vespre.
Ja a la recta final del programa ens volem fer ressò del Premi President Companys que es lliurarà aquesta tarda al Palau de Pedralbes de Barcelona. El premi serà per al president de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, Joan Ricard.
Aquesta tarda tindrà lloc al Palau de Pedralbes l'entrega de la tercera edició del Premi President Companys. L'organitza la plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes. L'homenatjat serà Joan Ricard. Ricard és el president de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, que ha aconseguit fa poc el reconeixement internacional i pot competir amb els mateixos drets en totes les competicions. És com una via oberta a altres federacions. Sentim Joan Ricard.
Passa que és un tema molt complex i no hi ha cap federació igual. És a dir, que a la nostra teníem unes possibilitats i com hem estat molt segurs que podia ser exitós, ho hem fet. De totes maneres, el tema encara no està acabat. Sí que estem reconeguts de ple dret per l'Assemblea, però evidentment doncs, hi haurà recursos i això doncs, pot durar encara uns mesos.
Precisament un dels recursos presentats per la Federació contra aquest reconeixement de la catalana està davant del Tribunal d'Arbitratge de Lausana. La decisió de premiar Ricard la va prendre un jurat format per personalitats de la vida pública, cultural i esportiva. A banda de Ricard, també s'han de donar avui 11 insígnies d'or a diferents persones que treballen a favor de les seleccions esportives catalanes.
Anàvem a dir que Pau Gasol i Joan Carles Navarro no han pogut evitar la derrota de Memphis, 105-106 contra Portland, en partit de la NBA jugat aquesta matinada. Els Grizzlies han fet molt bé, un avantatge de 4 punts a l'últim minut de joc. Navarro ha fet 16 punts i Gasol 14. Per cert, que Memphis sembla que torna a estudiar la possibilitat de deixar marxar Pau Gasol. Recordem que tenen una oferta molt bona del els Bulls de Chicago. Últim minut del programa. La selecció espanyola femenina d'handbol juga avui contra Hongria a partir de 9:15. L'equip espanyol busca la primera plaça del seu grup, ja que té garantit el pas a la ronda següent. Recordem que és el campionat del món que es disputa a França. I els últims segons, com sempre, per la guia.
Un d'aquests partits entre Espanya i Hongria, com sentíeu, el podreu veure per Teledeporte a partir de 9:15. Com a aperitiu, el mateix canal oferirà a les 6 de la tarda el partit del Mundial que jugaran Alemanya i Corea. Ara a les 3, per Eurosport, podeu seguir el campionat d'Europa de curling i a les 9 del vespre el combat de boxe entre Rudolf Krey i Orlando Farias. Futbol, Lliga de Campions, aquest vespre a 9:15, Canal Plus ofereix el Milan Celtic i Canal Plus Futbol el Shakhtar Benfica. Finalment, bàsquet NBA per Canal Plus, avui a la 1 de la matinada, Atlanta-Detroit.
Fins aquí l'Esport del Punt. Adéu-siau, bona tarda.